Ràdio Estel.
Ha arribat l'hora de trobar un lloc tranquil i escoltar el missatge en una ampolla. Missatge en una ampolla, amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues. Comencem ara l'últim programa recopilatori d'aquesta temporada. Ja ben entrat l'estiu, ja portem uns quants dies d'aguantar una bona calor, però ho fem amb gust i ho fem amb alegria perquè estem en la vostra companyia a través de les ones de Ràdio Estel i de Ràdio Principat i dels bits d'internet. Ja sabeu que ens podeu trobar també mentre fem el programa a missatge.org amb més enllaços, amb més informació sobre alguns dels temes, sobre cançons que us posem aquí. També ens podeu seguir en el Twitter, l'usuari, el perfil @missatge_org. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, bona nit i bona nit a tots els oients, amics i amigues que ens escolteu assíduament i els que potser ens descobriu una miqueta tard. Bé, avui és el darrer programa de la temporada, però sempre és un bon moment per començar a escoltar el missatge en una ampolla.
A més, també perquè durant l'estiu tindreu recopilacions, repeticions de programes, durant l'any.
Durant l'estiu, doncs, tindreu aquestes recopilacions que escolteu cada diumenge com avui i doncs us en anirem repetint durant tot aquest temps de vacances perquè també tingueu aquests missatges en una ampolla que, com sabeu, són un conjunt de reflexions a través de la paraula i de la música, sempre amb un estil humanista, cristià, progressista i social. Ens interessen tots els temes socials perquè ens interessa el cristianisme aplicat a la vida quotidiana, en el dia a dia, en aquesta església de base que entre tots hem d'anar formant. I comencem, aquesta recopilació d'aquest diumenge.
I comencem, com sempre ens agrada fer-ho, amb música. Recuperem un tema de ja fa uns anyets que cantava la Berta des del seu treball Somnis Forts. És un tema que ella titula Seràs tu. A veure què us en sembla.
Totes velles et volia posar un peu. Si tens no t'anima, ni ens vindràs a prop teu. Seràs tu, seràs viure, ella donarà la mà. Sempre un amic t'acompanyarà allà on vulguis arribar. Yeah.
I ara us portem una reflexió que hem extret d'un article d'una revista que se'n diu Mirada Global, una revista de contingut cristià per Llatinoamèrica. Bé, és una revista amb articles en espanyol, portuguès, anglès, i que nosaltres l'hem titulat algo així com La taxa Robin Hood, però el tema que tracta ara veureu.
Els governs de la Unió Europea hauran de donar el vistiplau a una mesura històrica que va adoptar el Parlament Europeu: taxar les transaccions financeres. La proposta consisteix a aplicar una taxa del 0,1% a tota compravenda d'accions i d'un 0,01% al que s'anomenen els títols derivats, que són altres productes més complexes, productes financers més complexes. Tot i que falten nous passos perquè entri en vigor la disposició, es tracta d'una decisió presa per àmplia majoria que obre pas a la coneguda com a taxa Tobin. El nom li ve del seu inventor, de la persona que la va idear, que era un economista, que va ser, per cert, Premi Nobel el 1981. Doncs aquesta taxa ja va ser proposada l'any 1972. La Comissió Europea estima que amb aquesta taxa, d'aquesta manera, podrien recaptar uns 57.000 milions d'euros l'any. El govern britànic, que s'oposa a la iniciativa, sosté que això provocaria que els inversors marxessin a altres àrees del planeta. És un argument molt típic, també. El Parlament Europeu va ampliar el tipus de transaccions afectades i fins i tot es proposa l'aplicació de l'impost encara que algun país, com Anglaterra, s'hi oposi. La mesura faria que els bancs comencin a pagar el cost de la crisi financera que sacseja a Europa. Sembla que 2/3 dels ciutadans europeus estan a favor d'aquest tipus d'impost. Les sumes que es recaptarien amb l'impost serien destinades a obres d'infraestructura, energies alternatives, a més de complementar les despeses dels governs. Ja fa un temps es va considerar que l'aplicació a nivell global de la taxa Tobin podria tenir dos efectes. El primer seria el de descoratjar les especulacions financeres, que han assolit nivells insostenibles. El segon seria la recaptació de sumes importants amb les quals es podria lluitar eficaçment contra la fam i el subdesenvolupament. Només esperem que una notícia tan positiva com aquesta no es perdi en les bones intencions i que els diners recaptats serveixin realment per ajudar les persones que més ho necessiten. Si és així, benvinguda sigui la taxa Robin Hood.
seva autoritat ensenya l'armament. Amb la promesa d'un nou món repeteixen els patrons. Són el mateix vell enemic, però amb un altre nom. La pan és un negoci sense distinció. La gallina dels ous d'or que tenen aquests senyors. Ells creuen que la llibertat és el nostre error, però que ni ens farà forts, que estem pagant un preu molt alt per voler ser com som.
I és que quan els diners fan rodar el món hi ha desenganys i trencadissa de somnis, però afortunadament hi ha camins alternatius, entre ells també el cristianisme, per fer rodar el món d'una altra manera. Aquest és el missatge que ens portava el Pep Sala amb aquest tema Els diners fan rodar el món, des del seu treball Carpe Diem.
Descobrim el missatge.
La humilitat, una virtut molt important pel cristià i molt escassa a la societat d'avui. Potser, si fem una reflexió per definir-la, pensant què és la humilitat, ens ajudarà, doncs, a tenir-la més present. Què és la humilitat? Nosaltres hem pensat que ser humil és haver fet coses importants per als altres i saber estar en l'anonimat quan els superiors, en un organigrama vertical, no t'ho reconeixen públicament. Ser humil és saber-se mantenir a baix quan n'hi ha d'altres que salten per pujar més amunt. Ser humil és saber ser senzill de forma sincera i sense hipocresies quan la vida t'afavoreix amb fama, èxit o prestigi. Ser humil és treballar en bé dels altres i no per ser reconegut un mateix. La humilitat és aquella actitud que tenen les persones que, quan hi són, es noten positivament, però en canvi no es fan notar i són discretament, senzillament. La humilitat és l'actitud que tenen les persones que se saben acontentar amb poca cosa. La humilitat és fonamentar la felicitat en l'amor veritable entre dues persones que s'estimen des de qualsevol vessant de l'amor. En definitiva, la humilitat és encara molt més que tot això i s'aprèn practicant-la. I encara que sigui difícil avui dia, és una gran virtut que ja el mateix Jesús, fill de Déu, va destacar a les benaurances. Feliços els humils de cor, perquè ells heretaran la terra. Els cristians i cristianes tenim en Jesús un bon exemple d'humilitat a imitar. Jesús va ser humil des del naixement fins a la mort, fins i tot posteriorment en la resurrecció. Tant de bo que sapiguem imitar humilment a Jesús avui, perquè ens cal molta humilitat a la nostra societat. Ens hi voleu acompanyar en aquesta manera de fer cristiana?
Doncs aquest tema que escoltàvem ens mostra precisament un estil de vida humil, donant gràcies a Jesús. Era als amics de Cairoi, des del seu treball prop de Déu, amb la cançó Tu, Jesús.
La revista L'Agulla és una revista que agrupa unes sensibilitats d'opinió que es diuen Cristians d'Esquerres de Catalunya. És una revista trimestral i avui us portem un article d'opinió del darrer número publicat, que va sortir el passat 21 de juny. És d'en Jesús Lanao i fa referència a una situació que, clar, donada la situació actual, doncs crida més l'atenció. I és que davant la manca de vocacions i davant la manca de jovent que s'apunta a moviments cristians de l'Església Catòlica, doncs hi ha una sèrie de propietats que no es fan servir. L'article es diu Béns immobles i els pobres.
Fa pocs dies va sortir la notícia. Càritas de Barcelona s'havia venut patrimoni immobiliari per valor de 2 milions d'euros per poder atendre així les demandes creixents de persones en situacions límit. I penso, escriu Jesús Lanau, no és la funció social l'única justificació dels béns de l'Església? I mirant des dels sants pares fins als ciutadans actuals del carrer, trobo que és justament l'argument que es dona envers els béns immobles de l'estructura eclesial. Sé que no es pot fer un judici simplista, afirma Jesús Lanau, i que un patrimoni és la garantia de continuïtat de cara a una acció social. Tanmateix, no puc acceptar la quantitat d'edificis, propietat de bisbats i congregacions religioses que estan buits i sense utilització. Si és cert que estan classificats com a equipaments, no és menys cert que la seva inactivitat clama al cel. No serà aquesta situació que vivim una oportunitat d'or pels seguidors de Jesús de Natzaret de desprendre'ns dels béns inactius i superflus? Em consta, continua dient Jesús Lanau, que alguns joves no s'apunten a algunes ordes religioses, entre elles la Companyia de Jesús, perquè ens veuen amb massa coixins econòmics, propietats, seguretat econòmica, lluny de l'escassetat de molta gent que viu el dia a dia amb una veritable pobresa. Magnífica ocasió per tornar als orígens de la comunitat cristiana, béns en comú, així com d'algunes ordes religioses que volien viure com els pobres de l'època.
Preparando las viejas maletas, los que sucias. cobardes. Cuando tienes tanto vales,
son las fuertes,
los puños son las aires.
Entra.
Os dijeron.
Ens van dir moltes coses, però després, quan un pensa per ell mateix i va agafant les seves pròpies idees, doncs les coses canvien. I també això passa, com no, quan un opta per les idees cristianes. Són els amics d'Anna Wim, des del seu treball El grito en el cielo, amb el tema musical Os dijeron.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Sempre amb tu.
Missatge en una ampolla. Amb Miquel Albert Soler i David Siscar.
Cal promoure la bellesa i fer-ho cada dia. Aquesta pot ser una bona pràctica per començar aquest estiu. Bellesa en les paraules que pronunciem i en els missatges que comuniquem. Bellesa en els gestos del nostre cos envers els altres. Bellesa quan mostrem la nostra ànima a Déu i als altres, que és tot un acte de sinceritat sentimental i afectiva. Bellesa quan fem pregària sentida de debò. Es tracta d'expressar la bellesa en tot allò que comuniquem, ja sigui de forma verbal o no verbal. És com una actitud atenta a tot allò que és bonic i tendre. A més, si tens el do de saber-la plasmar per escrit, o en forma de cançó, o de poema, o de conte, o d'obra escultòrica o pictòrica, aleshores esdevindrà obra d'art compartida per tothom i que serà valorada adequadament per tothom, respectant la seva autoria en tot moment. Al mateix temps, aquesta bellesa, per tal d'esdevenir autèntica, haurà d'estar deslligada de tot poder material, perquè, si no és així, estarà al servei de qui executa aquest poder, i l'obra d'art es converteix en obra impositiva. I aquest no és l'objectiu. Us ve de gust, doncs, conrear la bellesa autèntica en el dia a dia? Segur que, entre tots i totes, podem vestir una societat més maca. No us sembla?
¿Qué palabras serán?
Doncs sí, com dèiem, cal promoure la bellesa en el dia a dia, la bellesa de les paraules, com aquestes belles paraules de Crystal Lewis, des del seu treball Coram Deo, aquestes belles paraules que són Te perdono.
Missatge en una ampolla. Destapa.
I ara seguim amb més música. La música de Gen Rosso, el grup musical del moviment cristià dels Focolars, de Llar de Foc. I és un missatge molt bonic, un missatge que ens fa adonar que nosaltres, encara que ens sembli que no, podem ser protagonistes de la història. Les nostres accions, les nostres lluites, els nostres afers poden influir en què la història vagi d'una manera o d'una altra. Escoltem, si us sembla, doncs, aquesta cançó, ara cantada en italià.
Noi, con il futuro in mano, noi, e la storia di fronte, ce la faremo, noi è la sfida più grande, chi non vorrebbe giocare
la vita sua
per un ideale infinito, chi si tirerà indietro,
chi lo farà
di fronte al sogno dell'uomo, noi con il futuro in mano, noi e la storia di fronte, faremo. Noi è la sfida più grande, è l'unità, la forza che può cambiare il corso dei secoli, è l'unità, la scintilla che può piegare la storia degli uomini.
Per molta gent s'apropa ja a l'època de vacances, aquest període d'estiu, per poder disfrutar d'uns dies de descans, poder gaudir d'aquest descans i trobar la pau, recuperar aquesta pau que a vegades en el dia a dia, enmig de tant d'estrès, es perd. Una pau que també hauríem de mirar d'acumular i guardar-la en la nostra memòria per durant l'any, per quan les coses van més apressades.
Doncs és veritat, arriben les vacances, per alguns, això sí, no per tothom. Aquest és un moment ideal per aïllar-nos del brogit que ens distreu del nostre camí cap a Déu. Aquest és un bon moment per cercar la pau al nostre entorn, per trobar la pau interior i per gravar-nos-la, com deia el Miquel Albert, a l'ànima i poder-la recuperar sempre que ens faci falta. Perquè com podem escoltar la veu de Déu si no estem en calma i en pau? Escoltar Déu, trobar-lo i reconèixer-lo és una tasca difícil si tenim al cap un munt de preocupacions quotidianes. És per això que, en el nostre dia a dia, hem de trobar racons de pau per poder escoltar Déu. Per això us proposem d'entrenar-nos ara, durant les vacances, quan és més fàcil trobar aquests moments. Perquè quan tornem al dia a dia, al soroll, a la feina, a les preocupacions, a les petites guerres diàries, tinguem més fàcil i entrenada la capacitat de recollir-nos, ni que sigui per uns instants, per trobar la serenor que ens permetrà, tot escoltant Déu, trobar el camí de cada dia. Així, cada vegada ens costarà menys reconèixer quin és el camí de Déu, pacificar el nostre entorn, trobar la serenor enmig d'aquest brogit. T'animes a practicar-ho aquestes vacances?
Diuen que en terres llunyanes on no hi ha abocadors, perquè no tenen deixalles, ni metralles, ni avions, i viuen tots els utòpics sostenent un gran cartell que en pintura reciclada diuen que és d'un món millor. Però a mi no em dona la gana de marxar del meu país, i si he de pintar un cartell ho faré de groc i vermell. En algun racó del nostre món hi haurà d'haver algun lloc on hi capi
Problema.
Les vacances, el lleure, són, doncs, diferents formes per buscar aquesta pau anhelada que també la podem trobar en diferents formes de manifestació. I tampoc cal anar molt lluny per buscar aquesta pau ni fer grans coses, sinó en el nostre dia a dia i en el nostre voltant. Des del treball de l'Esplai Viu i Avança, quan van celebrar els seus 40 anys, aquesta cançó dedicada a la pau, pau, pau. Així, un desig expressat en 3 vegades.
Descobrim el missatge.
Doncs això és el que volem fer avui, descobrir un dels missatges, dels molts i interessants missatges que trobem a la Bíblia, concretament en un text que es titula Malaltia i guarició d'Ezequies, que trobem en el capítol 20 del segon llibre de Reis, als versets de l'1 al 7.
I en aquest missatge descobrim com també Déu intervé en la guarició de les malalties, que és un fet que a vegades nosaltres oblidem. Déu pot intervenir a través d'altres persones, de recursos, però també intervé directament. I això és el que descobrim en aquest text que tot seguit us llegirem. Per aquell temps, el rei Ezequies es va posar malalt de mort. El profeta Isaías, fill d'Amós, el va anar a veure i li digué: «Això et fa saber el Senyor. Prepara-ho tot, perquè ben aviat moriràs. La teva vida s'acaba». Llavors Ezequies es girà de cara a la paret i va fer al Senyor aquesta pregària: «Ah, Senyor, recorda que m'he comportat davant teu amb un cor íntegre i fidel, i que t'he complegut fent el bé». I va esclatar en un gran plor. Isaías no havia sortit encara del pati interior de Palau quan el Senyor li va manar: «Torna a veure Ezequies, sobirà del meu poble, i digues-li: Això diu el Senyor, Déu de David, el teu pare. He escoltat la teva pregària i he vist les teves llàgrimes. Doncs bé, jo et posaré bo. D'aquí a 3 dies pujaràs al temple del Senyor i allargaré 15 anys la teva vida. A tu i a Jerusalem jo us alliberaré de les mans del rei de Síria i continuaré protegint aquesta ciutat per consideració a mi mateix i a David, el meu servent». Després, Isaías digué: «Preneu un pa de figues». El van prendre, l'aplicaren al lloc on el rei tenia l'úlcera i es va posar bo.
Thank you.
Música per la reflexió, música per inspirar uns moments de pau i de tranquil·litat per poder pensar en el text que us hem proposat fa uns minuts. La música era de Chris Sferis, des del tema que dona, el tema que dona treball al mateix àlbum Enchantment. Doncs ens sap molt greu acabar la temporada, però també ens fan falta vacances a nosaltres. Tenim ganes de preparar nous materials, de preparar, de venir amb energies renovades per la propera temporada, que Déu dirà que és el que hi ha, perquè nosaltres encara no ho sabem. Esperem que sigui algú molt bo per tots, esperem que ens puguem tornar a retrobar i que us hagi agradat aquesta proposta del missatge en una ampolla. Ja sabeu que a internet ens podeu trobar a www.missatge.org, al Facebook, que per què no, si de tant en tant doncs, hi feu una ullada, si trobem alguna cosa, doncs també us la penjarem en el Facebook, no estarà del tot mort. I al Twitter, missatge_org, ja són les ganes de fer vacances.
Doncs això, desitjar-vos que passeu un molt bon estiu i bé, doncs que us planifiqueu també les vacances, cadascú a la seva manera, perquè no tothom ha de fer el mateix a les vacances tampoc. També poden ser vacances més o menys alternatives, cadascú a la seva manera. I doncs nosaltres, doncs això com us deia el David, si Déu vol, esperem tornar a la propera temporada, al mes de setembre, serà ja la segona quinzena de setembre. I, mentrestant, durant l'estiu tindreu programes repetits, recopilacions de diumenge del Missatge en una ampolla, que ja s'han emès durant l'any, durant aquesta temporada, i que s'aniran repetint aquest estiu. I us saludem, com sempre, doncs, els que fem possible tot aquest programa, el Jordi Carretero a les vies de so i el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, que us estem parlant i triant, com sempre, música i textos per tots vosaltres.
Que tingueu molt, molt bones vacances.
Que vagi molt bé.
Thank you.